l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent d'avui, dia 4 de desembre del 2023, el 12è programa de la temporada, en què doncs, tindrem aquesta horeta i mitja per parlar del Centre d'Esport Sabadell i d'una situació que cada vegada es va fent més i més i més i més crítica. Tot plegat després de la derrota contra l'Arenteiro, al camp d'Espinyedo, 2-0, que deixa el Sabadell ja cué en solitari del grup de la primera federació amb 8 punts i els mateixos punts a 8 d'aquesta permanència, que es va posant de mica en mica més coll amunt, i de mica en mica també anem consumint jornades i ja ens trobem a la recta final de la primera volta. Només 4 partits per acabar aquesta primera volta, 2 per acabar el 2023 a les portes de l'últim partit també a casa, aquest dissabte a les 6 contra l'Unionistes de Salamanca. Bé, us donem la benvinguda ja a tots els qui ens esteu seguint a través de l'antena de Ràdio Sabadell, també a través del canal de Twitch de l'emissora. Com sempre us recordem, en aquests casos, doncs, participar té premi. Podeu entrar en el sorteig d'un àpat per a dues persones a la pizzeria napolitana Maximus, que ens acompanyen aquesta temporada. I avui també sortejarem, no sé si, Roger, ara faig una petita embarcadeta, no sé si ho podem enfocar, però damunt la taula tenim aquest magnífic jersei del Centre d'Esport Sabadell. No et preocupis, Xavi, pots deixar l'aigua damunt la taula. Tenim aquest jersei, aquesta dessuadora del Centre d'Esport Sabadell, que avui també sortejarem entre tots els qui vau participar la setmana passada. Abans de començar, també, simplement deixeu-me també enviar les mostres de condol i escalf a tota la família de l'Àtico, del Club Sabadellenc de Futbol Sala, perquè ha estat la notícia tràgica, malaurada d'aquesta tarda, i la mort d'un dels seus jugadors del sènior C en el partit que es va dur a terme ahir, o que s'estava jugant ahir, al pavelló municipal d'esports de Sant Oleguer. Un fortuït cop al cap, doncs, que ens ha deixat aquesta notícia tràgica aquesta tarda, i enviar tot l'escalf des d'aquí a la gent de l'Àtico. Dit això, Edu Mesa, Xavi Cimas, què tal, com esteu? Benvinguts aquesta tarda tots dos.
Merci, Pau, doncs encantat de...
Espera, el micròfon, ara sí?
Ara sí,
crec que sí, no? A veure, Edu, provem? Està connectat, no sé si està connectat, diria que està connectat, no? Sí, està connectat al micròfon.
Ara sí, perfecte.
A la segona.
Doncs encantat, Pau, d'estar aquí un cop més. També em sumo a les mostres de condol, que al final és una notícia tràgica i que, bueno, d'alguna manera ens ombres tot el dilluns.
Avui has vingut ben equipat, amb marxandatge d'aquesta nova penya arlequinada Jordi Bransuela. Portes la dessuadora i portes la bufanda, aquí damunt la taula.
Sí, la dessuadora, de fet, té moltes nòvies i bueno, el que volem transmetre d'aquí és tranquil·litat, i que en breus setmanes, si no dies, ja les tindrem disponibles. També una plana web que hem fet en tot el merchandising, incloent les bufandes, dessuadores, samarretes, polos i alguna coseta més.
Avui en parlarem, d'aquesta nova penya arlequinada Jordi Bransuela, que es va presentar divendres i que va tenir com a protagonista, doncs, el Bransuela, encarregat de material del Centre d'Esport Sabadell, i l'escoltarem avui també aquí al Tribuna. Xavi, què? Com estàs?
Bona tarda. Bueno, doncs, aquí estem a pair una miqueta tot el del diumenge. I, bueno...
No queda un altre que seguir, que plantar-nos aquí cada dilluns i... Sí. Intentar veure, com deia algú per aquí, que diguem coses, que animem a la gent, que intentem buscar arguments per trobar que això ho traurem endavant, no?
És que realment no queda un altre que tirar endavant i sumar tot el que sigui possible per la nostra part.
Mira, alguns comentaris ja que ens arriben des d'aquí, i de seguida doncs engeguem aquesta tertúlia. Deia el Raül abans que era el dilluns de la marmota. El Carn diu bona tarda per dir alguna cosa. Què més? Hi havia per aquí, deien per aquí que guanyar com sigui el pròxim partit. El Toni, ànims parròquia, no queda més que remar tot el que sigui possible. El Farqui deia del partit d'ahir, em quedo amb, unes, amb una de les frases d'ahir en acabar la transmissió, que comptem tots amb el mercat d'hivern, però amb aquesta situació, qui esperem que vulgui venir al Sabadell? Som el Sabadell, un equip històric i tot això, però també un favorit al descens ara mateix. Són molts arguments que tenim damunt la taula. D'entrada us vull preguntar, vosaltres, perquè veient una mica el termòmetre d'ahir a les xarxes socials que envolten el centre d'esport Sabadell, hi havia, no sé si dir que una corrent força generalitzada que assumia ja un descens del Sabadell a principis de desembre. Vosaltres esteu en aquesta línia, en aquest vaixell, o encara sou dels qui creieu que això és llarg i que es pot treure endavant la situació?
Dir ara mateix que ens salvarem sembla una mica de bojos, però jo ara mateix hi confio. I confio bàsicament perquè tenim tres persones que s'estan jugant al seu honor, mai millor dit, que són l'Elias, l'Òscar i el Carlos Rosende, que no haguessin vingut aquí si, com ells mateixos han dit, no hi hagués aigua. Penso molt en ells, i contestant, Pau, l'últim dels comentaris, doncs vindrà aquell que no tingui res a perdre, aquell que vegi el Sabadell com una oportunitat, bé per falta de minuts, bé perquè surti de lesió, bé perquè tingui alguna cosa que demostrar i vegi un aparador al Sabadell, que al cap i a la fi és el que som.
Xavi.
Bé, jo quan va acabar el partit doncs ja em veia segona ref realment, però clar, és el que té el sentiment arlequinat o la bogeria, si volem dir-ho així, que passen 3 minuts i diem bueno, i si, no? Bueno, al final és normal que la gent estigui així. Portem molts anys patint, al final són un cúmul de coses que ens han portat fins aquí, i en definitiva la gent al final expressa doncs la seva frustració, que és per la part de tots, però penso que jo crec molt, ho deia ahir, crec molt en la sinergia, no? La sinergia, doncs, un cúmul de factors que fan una funció, i crec que tots formem part de la sinergia arlequinada, i hem de deixar la frustració enrere, hem de deixar tot enrere, des de jugadors, tècnics fins als aficionats, confiar en aquesta gent que ha vingut, que és professional, i crear tots una sinergia perquè tot funcioni. Al final ens queden partits per competir, i ho hem de competir tots al màxim. Penso que si som capaços d'aconseguir aquest objectiu, la sinergia de la que parlo, podem sortir-nos. La veritat que sí.
Sí, coincideixo amb el que deia el Xavi, ha donat un punt per mi clau, que és el d'unió de l'afició. Els dos representem a Penyes avui. Crec que això, nosaltres hem de jugar també el nostre partit com una part de l'entorn, i hem d'estar tots a una. O sigui, no, de nosaltres no depèn marcar un gol o fer un penal, però sí depèn el generar aquesta unió, aquest clima, i això no és garantia de res, però sempre suma i facilita un escenari més propici, no?, per sortir del pou.
Sí que és cert, també, no vull tampoc ser ara aquí a advocat del diable, no?, però una mica em quedo amb aquest pensament, Xavi, que deies tu, és que el cos que se'ns queda després del partit d'ahir és... Això serà molt fotut. Si més no, ara, a principis de desembre. Poden passar moltes coses, però ara es veu negre en l'horitzó, perquè al final és que no... Ho dèiem ahir, no guanyem des de principis d'octubre. No anem per davant des de principis d'octubre en el marcador. Clar, amb tots aquests arguments és difícil, no? Més que res una qüestió, una mica el que posàvem per aquí, una qüestió de fe ara mateix, de creença, no?
Sí, sí, totalment. Al final hi hem de creure... Clar, tampoc podem dir de pitjor ens hem sortit, perquè realment no hi ha precedent en això, però no, al final no ens queda un altre. Jo deia, i si el següent partit a casa el guanyem i ens dona per guanyar allà, a Lleó, i ens plantem en el millor dels casos a 2 puntets, no ho sé, és difícil, és molt difícil, falta gol, falta moltes coses, però ahir, la primera part, sobretot, i part de la segona, ja vam començar a guanyar pilotes dividides, i això jo no ho he vist en tota la temporada. És a dir, que l'exposició dels jugadors en el camp era dient. El que passa que, clar, només falta la dona barguda, muntem un circ i tenim mala sort en els marcatges, fixa el primer gol. Un rebot d'un rebot, s'entren, rebot al cap, no sé si és Pau Resta o...
Carrión,
se la troba al davanter d'ells i fa el remat de cap de la seva vida, que no sé com girar el cap, i Hortolà no pot fer res, clar. Al final s'ha ajuntat una mica tot. Si només haguéssim perdut el partit d'ahir, diríem, bueno, l'equip va competir fins a cert punt i...
i un estadi difícil, perquè és complicat, però coincideixo amb això, no? Aquesta derrota...
Us demanaré, sisplau, que us baixeu una miqueta els auriculars, perquè diria que algun s'està acoplant. Teniu aquí la rodeta, al costat del... Sí, perquè crec que s'estava acoplant alguns auriculars aquí al micròfon i així...
Sí, millor.
Sí, no? Vale, si no, ens quedarem sords tots plegats.
Sí, ens quedarem aquí.
Estaves parlant tu, Edu, sí, perdona.
Sí, que deia que... és una derrota per mi diferent, no? Pel que estem parlant, i no és una excusa ni és cap argument, perquè com deia també ara el Xavi, o bueno, deies tu mateix, Pau, és gairebé una qüestió de fe el poder creure en sortir d'aquí, perquè arguments són molt escassos, però també és veritat que no hem tingut una jugada com aquesta a favor en tota la temporada, no hem tingut un mal refús que podem aprofitar, no hem tingut aquesta jugada que després en parlarem, polèmica, que per mi podria ser penal i que xiula falta fora de l'àrea en una jugada, em sembla que és de Nando. La primera rematada de Manel, o sigui, al final arribem nosaltres més a l'àrea i la diferència va estar en l'encert més que en les arribades. Motius per creure, tornem al mateix, és més una qüestió de fe i de pensar que al Nadal també hi haurà, no sé si dir revolució, però sí que vindrà sang nova.
El problema del partit d'ahir, ho dèiem també, és la motxilla, no?, que portes a sobre. Vull dir que al final en unes altres condicions, el partit, mira, el perds, fas mèrits per treure alguna cosa, però el perds, no passa res, girem full i el següent ja vindrà un altre partit. Però clar, és que ara qualsevol derrota ja es magnifica, no? Amb aquesta motxilla que portes al damunt, és una pedra, no?, que li afegeixes més en el pes que portes,
sí,
a sobre.
Sí, és que, a més, ahir parlàvem, no?, amb la reflexió del Sergi, que l'Arenteiro és un club, doncs, modest, que... Bueno, també ho va dir el míster, la modèstia, però que van tots a una, tenen allò... Al final, al Sabadell, el que passa és que comencem projecte esportiu cada any nou, gairebé. I això va a la nostra contra, per molt gran que sigui l'escut. Com deia, estem aquí per un cúmul de coses. Per mi hi ha un factor estructural, no s'ha seguit una estructura de club, ja començant per la plantilla i acabant per entrenadors i directors esportius. I llavors és com començar cada temporada nova. Cada temporada es comença de nou. I això ens ha portat fins aquí. Fins aquí, perquè al final, clar, la plantilla l'analitzem i no semblem un club que fa dos anys ja estàvem a segona. Semblem un club que recent ha ascès a la primera federació. Aleshores és d'això, i després hi ha el factor psicològic, la motxilla que portem a sobre. Els aficionats ja portem la motxilla psicològica des que vam baixar, i els jugadors, doncs a la que li marquen el gol ja la motxilla els hi pesa encara més. Jo crec que hi ha un factor psicològic molt, molt, molt alt en la plantilla, que ho han de contrarrestar amb professionalitat dels canvis nous.
En aquest sentit, en aquesta motxilla que pesa psicològicament, clar, també s'ha donat un fet i una estadística, que ho dèiem abans i ho va comentar l'Adri durant el partit, que és que l'equip no va per davant en el marcador des del dia del Sestao River. Clar, potser serien diferents les coses, no? No sé el desenllaç d'un partit que tu et poses per davant, però clar, és que no hem pogut veure ni aquest Sabadell fràgil, molt fràgil, veient com gestiona un avantatge en el marcador. Ha hagut d'anar sempre a remolc. És que són al final... I estem parlant de principis d'octubre i estem a 4 de desembre. És que han passat 2 mesos de competició, més de 60 dies, en els quals ni has guanyat, ni has anat per davant en el marcador, has encaixat en tots els partits... Són...
Sí, i no parlem ja del que has encaixat en els primers trams de partit o en els últims trams de partit. Estem parlant de Fuenlabrada, estem parlant de Lugo... Estem parlant fins i tot de Logroñés, o a la inversa, no? Quan vas encaixat tan aviat contra el Deport, tan aviat contra el Barça B. Si és el que diem, o sigui, estem en una situació crítica que jo no recordo, ni en l'antiga segona B. Jo no he viscut mai cap descens a tercera, el que seria la quarta categoria, i no vull viure-la, ni molt menys. Però és això, que ens aferrem. Avui el José de Besa, crec que era, treia un tuit amb una sèrie de percentatges i a més... És veritat que ara costa molt de veure, perquè estem molt endins en aquest pou, estem coers, però sí que és cert, d'altra banda, que equips com el Balears es van salvar sobre la botzina la temporada passada, tenim exemples com el Ceuta, tenim exemples com el San Luqueño, que no vull tenir cap ànim de comparar, el que vull dir és que hi ha situacions fotudes de les quals els equips han acabat sortint, per què no nosaltres, i ara que tenim gent experta en gestionar aquest tipus de pressió, tant pel col·lectiu com per la pròpia situació classificatòria, no ho podrem aconseguir.
Jo amb això sóc una mica escèptic, eh? T'ho he de dir, Edu, he vist la feinada que ha fet avui el José, però, i això ja és opinió molt personal, la llenço aquí, no sé si me la compreu, eh? Fa unes setmanes, a més, aquí estàvem parlant que no estàvem prou bé, però que la Morevieta l'any passat tampoc havia començat massa bé i va acabar pujant a segona divisió. Ara això és inimaginable, impensable, amb la situació del Sabadell. Crec que seria una errada, potser, abusar massa d'aquest exemple del Ceuta de la temporada passada, perquè al final s'uneix aquí un mercat d'hivern fet amb molts calés.
Amb Rodríguez Ríos, per exemple.
Rodríguez Ríos, per exemple. Mm. Vull dir, perquè al final avui estàvem remenant dades i dèiem, val, sí, el Ceuta sí, es va salvar. Però el Betis Deportivo, el Costa Brava, que estaven igual que nosaltres la primera temporada, no. El Tudelano, que estava a l'altre grup, tampoc. A mi em fa la sensació que hem de vigilar, també, amb aquests equips que ho han aconseguit, perquè les comparacions de vegades són...
Sí, sí,
són,
per això deia, odioses, No és un tema de comparar ni de ferrar-te tampoc a l'estadística, sinó que si posats a creure que no estem en un imaginari que mai succeirà, sinó que, bueno, el més probable és que baixem a segona ref, és una realitat, a nivell de probabilitat.
Hi ha més estadística, ara, sí.
Evidentment. Però això no vol dir, no descarta, no? O sigui, en condicions de probabilitat és una cosa, en condicions de possibilitat és una altra. Això no descarta que ens podem acabar salvant sobre la botzina. Bueno, doncs si la temporada passada ens vam salvar amb dues jornades de diferència, potser que ens salvem al minut 88, a l'últim partit.
Tu signo,
eh? Jo ara signo mateix. Ara mateix amb sang i amb el que calgui. Mm-hmm. Que potser no, potser arribem dues jornades abans ja descendits. No ho sé, però com deia el Garcés, no, aquest matí, jo si he de triar un dels dos vaixells, jo trio
creure-hi, no?
Fer costat a l'equip i creure-hi, sí.
Xavi. No, al final és això, potser, no sé quin discurs els hi haurem dit, em consta que l'equip està treballant amb diferents especialistes de reforç psicològic, no sé quin discurs els hi hauran dit, però al final es tracta d'acceptació, també per la part nostra, eh? Acceptar el que ha passat, acceptar on estem i dir, bé, què hi ha a perdre? No hi ha res. Comencem de zero, tenim 0 punts, és igual 8 que 0. Al final, l'empresa és la mateixa, però començar de zero i dir, doncs, a partir d'aquí comencem, sense pressió, oblidem el passat. Però si els jugadors no són capaços d'acceptar on estan, és que la primera de canvi, com va passar ahir, a la que ens facin un gol, tornaran a enfonsar. Aleshores es tracta d'acceptació, però no sé fins quin punt l'aficionat arreguinat tindrà una acceptació i reaccionarà, perquè sempre està al costat de l'equip, però l'equip també ho ha de fer, és molt important. I clar, jo em poso a la pell d'un jugador del Sabadell ahir, rebre el primer gol en un camp en aquelles condicions, no és fàcil. Fa molta falta feina de tenir un líder, de tenir un líder professional. Em fa l'efecte que l'equip no ha cregut en entrenador fins ara, no ha tingut un líder dins del vestuari a nivell d'entrenador. Cano pot ser un bon líder, té la suficient experiència, i Rosende, pues, guiats a Rosende, pues, podem fer un bon mercat d'hivern. Per què no? Aviam, al final els partits estan per jugar. Que no és positiu tot el que hem fet fins ara? D'acord, però per què no? Si al final el Sabadell sempre hem patit. Si fem les coses, les fem especials. Vull dir, no, mai pujarem sense patir i mai...
Ens salvarem,
i mai
també,
ens salvarem,
no?
sense patir.
No ens passejarem, bueno, no.
No, no, mai. Això mai ens passarà. I així serà fins al final. Jo, des que recordo que som del Sabadell, sempre hem patit de la mateixa manera. Mai hem tingut un ascens tranquil, ni un descens, ni lluitar per un descens. Bueno, una salvació tranquil·la sempre ha sigut. Doncs hi ha l'exemple d'Olot, però com aquests hi ha hagut diversos. Mm.
Alguns comentaris, va, que rebem el chat de Twitch. Diu per aquí el Raül que hi ha errors de marcatge molt greus, que si juguem mínimament bé, però t'arriben tres vegades i et fan dos gols, que tenim un problema en aquest sentit. El Molner diu el dia 18 s'hauria d'anunciar la segona rescisió de contracte. No sé a qui fa referència en aquest sentit. Parlarem també de mercat, eh? Parlen també per aquí d'Hortolà, ara parlarem també i veurem una entrevista del Sergi Garcés amb Adrián Hortolà, ahir a Espinyedo. El Sergi diu que aquest descens sí que fa pinta de ser tranquil. El Car diu 5 de 10 que estaven en descens a la primera federació la passada temporada, es van salvar, però amb diners pel mig. El Javi, que estava encara a Ponferrada, diu des de la distància ho veig complicat. S'ha de tenir, des de la distància curta, que ell hi era ahir al camp de l'Arenteiro, s'ha de tenir fe, l'esperança és l'últim que es perd, diu. Què més? A veure, comentaris que arribaven per aquí. El Martí deia, bon vespre, el més fàcil ara és dir que descendim, aneu a baixar els braços, feina per valents, diumenge al temple, bé, dissabte, recordem, dissabte a les 6, el temple empenya tots. El Rocky deia per aquí que encara ahir l'equip va intentar fer alguna cosa en atac, però que la motxilla que pesa és que els centrals siguin més lents que una vaca de poble, diu. El Maverick, que l'herència d'una mala gestió ens persegueix, que s'ha de fer neteja. Què més? Alguns comentaris que arribaven per aquí. El Trivi diu, bona nit, estem a 8 punts i només i només portem 8 punts, que virtualment estem descendits. No sé si l'últim tren de tots és el del pròxim partit, aquest dissabte. I el Yayo Pep, que deia per aquí que cada dia veig més clar que el problema ha estat la planificació, no els canvis d'entrenador. No s'ha suplit a Guillem Molina, el central, el Timira, i ara a sobre, que podia jugar al mig centre veterà, li cauen 6 partits. I per aquí deia, per exemple, el Javi, que és una qüestió de fe i sentiment, que la Patri, bona tarda, jo encara em nego a pensar que la pròxima temporada ens tocarà jugar, diu, contra l'equiputxo del poble del costat, que, ojo, està en zona de descens també, aquí ho deixo. I què més? Obrim capsa de Pandora, diu per aquí el Javi, que Manel banqueta ja, sisplau. Bé, molts noms propis, també, que ja de seguida en parlarem. El Vicenç diu, per quina raó a dia d'avui encara no hem fitxat un lateral dret després de la lesió de la llarga durada de Monroy? El propi Cano va afirmar que aquest fet està condicionant tot l'esquema de joc. Bé, suposo que sense tenir massa més informació que ara mateix el mercat doncs no oferirà cap possibilitat de fitxar un lateral dret a 4 de desembre, però estic convençut que està marcat en la llista doncs de prioritats de Carlos Rosende. Clar, és que al final aquí parlaven molts comentaris del tema de la planificació. És cert que a dia d'avui el Sabadell troba a faltar un lateral dret i un mig centre. Que tens dos futbolistes com són Raúl Baena i Pablo Monroy, un lesionat, l'altre sancionat. I si volem afegir un extrem com Javi Gómez, tres quarts del mateix, el tens lesionat. Clar, potser el problema de planificació que es nota en aquest sentit és que no es va comptar amb un recanvi per si hi havia qualsevol eventualitat. Hagués passat qualsevol contratemps al carril esquerre i allà teníem solucions per donar i per vendre.
També Pau Resta està trobant a faltar a Morgado i se li estan destapant més carències, tot i ser un jugador bo en el joc aeri, però bueno, hi ha carències, i el que comentàvem, a nivell de pivot, a nivell de lateral. Em consta que s'estava cercant un lateral abans d'obrir el mercat d'hivern, però clar, qui puguis fitxar ara, si és un jugador lliure, et trobes amb problemes de que arribi fora de forma, etcètera, no? Bueno, podem entrar a la part de planificació, tot i que quan va arrencar la temporada tothom veia que aquest equip per noms estava destinat a ser a dalt, i fins i tot dintre del club es va arribar a reconèixer, però és una plantilla totalment asimètrica, està molt descompensada. Es va veure quan entre Armando i Baena, o els dos, acabes triant a Baena, quan Armando en principi estava tot tancat per renovar, i amb el lateral dret, bueno, també la mala sort, no?, de tenir dos lesionats de llarga durada, com són Javi Gómez i Monroy, però ara és el que tens. I per això dèiem abans, no?, hi haurà temps de fer una anàlisi i de per què, com comentava el Xavi, cada temporada gairebé has de començar de zero, perquè hi ha un condicionant econòmic que aquí no podem treure de l'equació, i després veure a nivell esportiu què és el que li està faltant a un equip que ha fitxat jugadors que venen de segona divisió A o de pujar a segona divisió A, com el cas de Manel amb el Racing de Ferrol, com el cas de Toni Herrero amb la Morevieta, com el cas del propi Antonio Moyano, i què és el que està fallant.
Xavi.
Sí, totalment d'acord amb el que diu l'Edu. És així, hem tingut molta mala sort amb les lesions, amb posicions a sobre que no tenim cap recanvi, amb lateral dret tenim dos lesionats, tenim el central titular per així també lesionat, l'extrem que havia de ser titular que pintava molt bé lesionat, i els tals tampoc pot fer d'extrem i de lateral alhora. Al final les carències es mostren. Clar, no sé si no hi ha cap ningú allà a Olímpia que pugui fer de lateral dret al B. De moment, eh?
És una bona papereta, també.
Sí, sí,
o sigui, jo
sí.
Entenc també la gent que reclama més protagonisme pels joves,
però
és una papereta, eh?
Sí, no és el mateix. Al final estem parlant de futbol, bueno, és que al final no és ni tan sols com la segona B. La primera ref s'ha professionalitzat molt i potser per això estem pagant. Vull dir, al final vam confiar en gent molt jove i ara, a posteriori, dius, bueno, és que director esportiu tan jove... bueno, podria haver sortit bé o malament, vull dir, al final és fàcil parlar ara, però s'ha demostrat que s'ha de competir, per competir s'ha de comptar amb professionals. I bueno, ara aviam si ho arreglen en el mercat d'hivern, ens porten almenys, jo portaria un per línia, només un lateral dret. Mig del camp també fa falta un stopper que, bueno, pues d'aquests amb experiència a la divisió, i un davanter, perquè Manel està fos. Jo el Manel el veig sense idees, el veig fos. És un jugador que té molta mobilitat, remata, perquè ahir va estar a punt de fer dos gols, sembla, però no pot fer-ho tampoc ell sol. Llavors ens faltaria, jo crec que un mig, un davanter, un darrere, i almenys, però clar, també està el condicionant econòmic, no sé per qui com.
A Manel, en aquests dos últims partits, els primers de Cano, se'l veu molt més efectiu dintre de l'àrea, i això crec que ve també donat perquè està millor connectat amb Cristian Herrera i amb Nando, amb qui Cano compta amb bastant confiança. Crec que és una de les claus, també és veritat que recuperarem a Baselga en breu, i és una variant més que guanya en atac, no? Però tornem al mateix, fer gols els estem fent, però som l'equip més golejat, és a dir, que hem de canviar, doncs això, un lateral dret que vingui i un central experimentat i que vingui a més de situacions d'altra pressió, com és el cas en el que ens trobem ara.
Ara parlem també, doncs, això, d'aquest mercat. Alguns comentaris també que ens arriben, que ens esteu fent molts comentaris avui. Deia per aquí el Molner que la plantilla feta per Milà és la pitjor planificada que es recorda. Comentava, a veure, que he perdut una mica aquí el filer, que van saltant els comentaris nous. Deia l'Héctor que ell torna abans del pont per anar al camp, que ens en sortirem, i que Pau Resta va tornar a sortir a la fotografia, que una mica de banqueta li vindria bé. El Martí deia que el míster i el director esportiu compensaran l'equip, que hi ha molts forats, que té confiança que ho faran bé. Preguntava el Sergi precisament per Baselga, que quan tornava, que li quedava poc, estava en teoria en el tram final de la recuperació, que en tenia per un mes i escaig aproximadament, això a principis de novembre, per tant, hauria d'estar ja a les portes de tornar. El Felip deia per aquí que tenim diners per afrontar un mercat d'hivern amb garanties. És el que se li va prometre a Carlos Rosende, ho va dir aquí mateix en una entrevista al Tribuna, que ell, per signar aquí, li garantien que podria fer moviments en aquest mercat d'hivern. Si no, no, vaja, no hagués vingut.
I l'idea seria rescindir més gent de la que després entri.
Correcte. Què més? L'Òscar diu, els errors han estat en cadena, però la variable transversal és la presa de decisions de planificació a tots els nivells. Què més? El Maverick deia, el projecte CES28 és una pel·lícula de ciència-ficció, veurem el projecte. El Carn diu, hem de recuperar 5-6 jugadors que encara no han demostrat res al Sabadell aquesta temporada, amb estals joves com Sander i els 4-5 que han de venir amb ganes de competir, qui sap. I deia el Felip també, ara baixarem per tenir les baixes de Monroy i Javi Gómez, sisplau, sigueu objectius. Bé, no hem dit exactament això, que simplement que hi ha un problema de planificació perquè no havies planificat recanvis en aquestes, en aquestes posicions, i has tingut la mala sort que les lesions han vingut en aquestes zones, no altres zones del camp.
I a la porteria també tenim a Freud lesionat, és a dir, tot el que intentes prevenir d'alguna manera s'està donant i no ho has previst. Llavors el suplent del lateral dret de Monroy, que hauria de sortir ara, doncs no el tens, i poses a jugar Stals, que el mateix Òscar Cano tu va reconèixer, sí. Òscar Stals no juga al 100% com a lateral, perquè ell no juga com a lateral, el millor rendiment li trauràs com a interior, i és a més on ell és més còmode. És això del que parlem, no? Que de base està molt mal planificat i ara et veus sobre la marxa que tens que canviar-ho. Jo crec que a nivell de club i de tota l'entitat sí que hi ha aquest esforç, aquesta voluntat de canviar-ho, i des d'aquí al Pau Morilla també li agraïm, perquè em consta que fa un esforç incansable traient hores d'on no hi ha, de família i a nivell personal, i crec que això també s'ha de posar en valor. Però clar, al final ell arriba on pot arribar, després els resultats han de venir també, no? I és el que no s'està donant, tot i que insisteixo que la derrota d'ahir, per mi, si no vinguéssim d'aquesta motxilla que vens, és una derrota que es pot donar. Podem encomanar-nos a la mala sort, a la falta d'encert, el que vulguem, però es podria donar, perquè és un camp on l'Arenteiro es fa molt fort, però clar, ara veus que estàs obligat no només a puntuar, sinó sota el meu punt de vista estàs obligat a guanyar a casa contra unionistes.
En aquest sentit, parlant del partit d'ahir, vau notar, per intentar-li donar un altre aire també a això, però vau notar la mà d'Òscar Cano ja en aquest equip?
Sí. Jo sí. Sí. Jo sobretot el dic, a la pilota dividida, és que abans no ens en portaven ni una. La primera part vam perdre molt pocs duels, salvo dos rebots que ens va portar el gol, vaig notar molt més control des de darrere, tot i que els primers 15 minuts van sortir una mica caos. Vam saber sortir des de darrere, vam saber jugar directes i vam crear dos, tres ocasions de gol bastant... Bueno, una que no arriba a Manel, una altra que em sembla que la prova per dalt i, no, i la treuen sota la línia de
Nando. Sí,
de Nando sí. I un centre que tampoc... O un centre que remata Manel que se'n va per poc.
I el de Cristian Herrera, que s'està caient i que surt fregant el pal per fora.
Exacte.
Just abans del gol, sí.
Sí.
Més el penal no pitat, era penal claríssim per mi.
A veure, aquí això admet a debat. Per mi, jo ho hem comentat a la Transmi, que a més ens van oferir una repetició amb una lupa gegant. Ah. L'impacte a la cama de Nando García es veu clarament que és fora de l'àrea.
Vale.
Té part del cos a l'interior de l'àrea, però amb la lupa no és el millor angle, tot s'ha de dir. Però amb la lupa sembla que és fora de l'àrea. A mi, per exemple, em va cabrejar més a la segona meitat una trepitjada que va haver-hi el taló d'Aquiles sí. de Manel Martínez, sí. Que l'assistent va passar absolutament per alt, i allò, ja avui, sense la pilota pel mig, sí, era una vermella de manual.
Sí, però més enllà d'això, Pau, si em permets ser una mica més viu, tot i que fos una falta fora de l'àrea, és que al revés ens podien haver xiulat el penal, igual que li van donar a Baena 6 partits de sanció quan no va tirar cap tipus d'ampolla. És a dir, inclús en aquestes decisions on l'àrbit es pot equivocar, és que ja dic, sent una mica més viu, és que no s'han equivocat al nostre favor, no han tingut aquest cas de dubte i cau a favor del Sabadell. És més tot el contrari, fora de joc, el que van viure doncs, el Johan que comentàvem ara, a l'expulsió, que era molt clara que comentaves tu ara aquí a Espinyedo, que no es dona... Clar,
Estàs tenint aquesta sort.
No, i amb això no em vull escudar amb l'arbitratge, perquè al
aquesta,
final...
Perdona, Edu, estem veient al Twitch les imatges de l'acció de la trepitjada de Nando, aquí no es veu perquè el Cairo no tapa, però es pot recuperar el resum de, sí. Que fa la primera federació.
Sí, però és això.
Ara el Roger ens ha tret el Cairo i ens ho tirarà enrere, ja veuràs, que farà la... Sí.
Que tampoc és per escudar-nos en l'arbitratge, en general, perquè el nivell és el que és per tothom, però em refereixo que quan tu tens un mal partit, moltes situacions les acabes desencallant també per aquestes petites decisions o detalls, no? I ni tan sols això estem tenint.
Mira, ara tornem a veure la repetida, que ens ofereix aquí el Roger. Sí que és veritat que durant la transmi ens van posar la lupa, ens van congelar la imatge. No, tira cap endavant, Roger, que es vegi la repetició a càmera lenta. Tampoc ens encallarem molt en aquesta jugada, perquè al final, insistim, a mi, jo particularment, deia per aquí, crec que era l'Hector, que ell ho va veure sobre la línia i que per tant hauria d'haver estat penal.
Aquí.
A mi em sembla que està fora.
Aquí, en temps real...
Però bé.
És més fàcil, però en temps real és fàcil equivocar-te, no?, en un sentit o un altre, i acabes pitant falta quan podia ser dins.
Televisió Galícia semblava dins. Quan jo vaig veure en directe semblava...
Però et dic que la realitat, entre cometes, insisteixo, és lo de menys, no?
Sí,
en alguna situació
sí,
dubtosa...
Aquestes coses no t'estan caient tampoc del teu favor.
Correcte.
I que moltes vegades, doncs, una acció com aquesta ho canvia tot.
En canvi, després, el primer gol de l'Arenteiro crec que ve d'un original d'una fora de banda, que és a favor nostre, i sí que s'equivoquen i li donen a l'Arenteiro. És que són aquestes coses que dius, potser perds el partit igual, sí, però tens aquests detalls que també van en compte teva.
És dinàmica, és el que et deia, és sinergia, és totalment dinàmica. Jo, bueno, un dels cas més sonats, salvant les distàncies, no? La final de la Champions al Camp Nou del Manchester contra el Bayern,
sí.
La remuntada que li fan al Bayern, és una sinergia, no? I vas, i et surt tot, pam, 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 campions, no? Doncs això, salvar les distàncies és el mateix. Al final és un organisme que ha d'anar a totes i quan surti la primera, doncs pues, clar, el problema és que quan sortirà la primera. Aquest és el problema.
I ara que veig aquí a l'Àlex, al Gualda, que per cert va estar divendres també en la inauguració de la nostra penya, no sé com opineu, però a mi em va agradar molt els minuts que va tenir Gualda.
Feia... Crec que vam fer... O si més, no recordo si durant la transmissió o avui en petit comitè, però feia setmanes que no veiem aquesta versió, van ser pocs minuts, però d'un Àlex Gualda més... Potser es va retrobar una mica més amb l'Àlex Gualda de la temporada passada, anem a dir-ho així.
Va
rondar el gol en un parell d'ocasions.
Sí, sí, va sortir atrevit, això més vertical, cercant més els companys... El que dèiem també abans de Manel, i això també comporta una mica les sinergies que deia el Xavi, l'activació indirectament de Cristian Herrera, gràcies també a Manel, que deixa de ser una illa, també estem veient més rematades d'Herrera que abans no vèiem. Són cosetes que de moment no et dona per guanyar un partit, ni tan sol per puntuar, perquè ara mateix, bueno, sí, va ser un punt contra el Teruel, però clar, tu comença a veure això, que també els rivals directes has de treure punts ja sí o sí. Ah, si estàs per guanyar a casa, tens que guanyar-lo fora. A Unionistes el tens que guanyar. Contra el Teruel empates, però a casa l'hauràs de guanyar. Tarazona també l'has de guanyar. Majadahonda vas perdre allà, tens que guanyar-lo a casa. i ha de començar amb aquests càlculs, tot i encara no haver acabat la primera volta.
Sí, és que al final són... Mira com vam dir ahir, també al directe, 70, que eren 70 i pico punts, i que havies de fer gairebé més de la meitat, tirant cap a 40 per poder salvar-te.
És una mitja anglesa gairebé, matar fora i guanyar a casa, o al revés, m'és igual, però cap
un punt. O guanya tots els partits a casa.
O guanya tots els partits a casa, també.
També ens serviria, sí. A veure, va, què més? Deia, perquè el Carn, que a Gualda li falta regularitat, té futbol, però li manca ser constant. Deia el Semi per aquí que necessitem guanyar un partit per tornar a ser competitius, que són fluixos, però també hi ha un punt emocional. Aquest dissabte una nova final, confiem, queda molta lliga, però s'han de sumar els 3 punts ja. El Juan Fran deia per aquí, quan serem un Arenteiro o un Linares de torn? Menys excuses i més treballar cada dia i viure del nostre passat. Què deia per aquí el Vicenç també? No creieu que ahir perdem més pels gols no fets que pels encaixats? Va haver-hi errades defensives, cert, però crec que ahir, novetat, ens condemna més el poc encert de cara a porteria. Clar, és que potser a mi el neguit, la por que em fa és que l'ADN o les idees que ha impregnat Òscar Cano en aquesta plantilla es puguin diluir pel moment psicològic que té l'equip i per aquesta dinàmica, perquè a mi em fa la sensació que veurem, perquè necessitem més mostres, però que ahir, en un escenari que era difícil jugar amb aquelles condicions, amb aquella gespa, amb aquella pluja, respecte de feia 8 dies a Terol, va haver-hi una millora. I al final els jugadors eren els mateixos, canvien a Carri per Sander.
Per això deien també que, tot i que no és suficient i encara no et dona per guanyar, si ens imaginem la victòria, no? el fet de guanyar 3 punts com un cercle, cada cop estàs rondant més a prop del punt d'aquest cercle. Que potser arribar al dissabte, tant de bo que sigui dissabte, perquè si no, realment ens quedarem ja gairebé sense arguments, no? per poder creure. Però si no arribes dissabte i arriba León i estàs fent 4 punts de 6 possibles en aquests dos partits, bueno, doncs, la millora de l'equip sí que serà notòria i sí que serà palpable. I és el que jo espero. I és una mica també el motiu, no? Perquè van venir Òscar Cano i Elías. Rosende va veure la situació tan fotuda de l'equip que si algú ho havia de treure, va pensar en aquesta dupla. No es queda res més a confiar.
Sí, males esperar gener, al mercat hivernal aviam què passa i a partir d'aquí, doncs començar a sumar, i tot el que es pugui sumar abans dels fitxatges, doncs molt millor. El partit en principi a priori a casa, qualitat, i jo crec que es pot lluitar per als 3 punts. Allà a la Culto ja és diferent, ja serà una mica més difícil, però bé, jo amb un 3-6 sé que no és suficient, però em conformo abans d'afrontar el mercat invernal.
La setmana passada estàvem amb el 9-9 i ara sí, ja estem rebaixant aquí la cosa.
No sé si encara estem en el punt de ser el factor sorpresa, primer hem de guanyar un partit, no?
Però sí, jo crec que el tema més que fer càbales és guanyar. Sí. Guanyar un partit.
I després pots veure en una situació com el Toralín, que al Tarazona li va guanyar 0-1.
Sí, allà. Sí, no, clar, evidentment.
Que no estem en aquest punt, insisteixo, però això, arriba la primera victòria, desbloqueges i mai se sap, no, fins a quina sorpresa es pot arribar.
Esperem, home, tu imagina't que sumem 6-6 i ens partem a 2 punts amb el que diem, però clar, és el que dèiem, que tot és un...
Com t'ho signo ara mateix, això, no, Xavi, per
imagina't.
Favor. Com t'ho signo?
Bueno, el futbol tot es pot donar, el bo és això, i ja està, i oblidar-nos de tot el que ha passat fins ara, i tant, ja et dic, per totes les parts, i començar de zero, acceptar-ho, vale, doncs estem al pou, d'acord, doncs a partir d'aquí impulsem-nos cap amunt, i hem tocat fons, doncs cap amunt.
També crec que l'anàlisi que porten fent aquests dies, no, Rosendi i companyia, ja es comença a traduir en quines baixes, o intuint una miqueta més fermament quines baixes es volen donar, perquè han vist els esglaons més dèbils de l'equip, no? Tothom una mica des de fora, els aficionats coincidim, i també en això ens basem, que volen prendre decisions en base a una anàlisi de la plantilla.
El Santi diu per aquí, un cop guanyem les coses canviaran. El José deia que hi va millorar la cosa, que es va veure més intensitat a dalt i més control, però cal que les millores arribin més de pressa, que falta pólvora. Deia per aquí el Bebaixa Navarro que a l'Hotel Suís parlava avui l'Adri amb el Sergi de començar marcant abans, que ens hem de fixar petites fites i anant-les complint, com feia Rubi, perquè si mirem la muntanya que ens queda ens desanimarem. I el Javi, que en el mercat d'hivern és més fàcil trobar un bon jugador en una sessió que en un fitxatge. Bé, de seguida, insistim, després parlem del tema mercat, perquè ahir també ja vam obrir el Sabadell en joc algun meló que el vull traslladar aquí damunt la taula. Abans de res, però, també per acabar de rematar una mica tot el que va ser el postpartit d'ahir contra l'Arenteiro a Espinyedo, Adrián Ortolà, de seguida l'escoltem i el veiem també a Adrián Ortolà. Algú demanava per aquí, ho dic perquè és un comentari que han sortit recurrentment setmana rere setmana, que quan Froy estigui bé a jugar.
Depèn sí, en no? quin moment agafem a Ortolà. Crec que el moment de Froy era una decisió de les valentes que vam comentar algun cop en el primer o segon partit de Bufí, no es va donar, ara mateix no ho acabo de veure, perquè Ortolà va millorar molt lentament, però va millorar el seu rendiment. No sé quan arribi Froy, que tenia per 2 mesos, si serà un moment estel·lar d'Ortolà, que és impossible de sentar-lo, o si ara ha fet un downgrade, no? Com es diu ara,
sí.
I tindràs que apostar per Froy, no ho sé.
No penso que Ortolà sigui... Sí, bueno, per mi és un líder dins del vestuari, dins del camp, es nota, té caràcter, té experiència... I no crec que cap gol, bueno, sí, contra el camp del Teruel sí que hi ha algun gol que... Però l'altre dia, bueno, el primer gol li rematen quasi davant i els altres doncs, poc pot fer. No, jo penso que no, Ortolà no hauria de sortir de l'onze inicial.
El primer
que
gol és el que diu Xavi, el primer gol sí. El porter no té res a fer.
Sí, rematen a mi em sembla això, també, que està molt venut perquè hi ha una errada de marcatge defensiu.
No, el que passa que sempre el porter quan falla, doncs se sap. Però al final és el que diu Cano, és que al final el gol és una circumstància rere circumstància que arriba fins al porter, i el porter tampoc pot fer miracles. Contra el Teruel vam empatar gràcies a que ell va fer unes parades bastant importants.
I fora de casa, que pots escriure, això és veritat, perdent 2-0 l'han aixecat amb un empat final fora de casa.
Gràcies a ell que va fer bones parades, així que jo penso que, bueno, sap greu pel segon porter, però per Ortolà per mi ha de ser el titular.
Mira, Javi diu per aquí Ortolà titularíssim, porter top de la categoria. El Martí diu el problema del porter és si té o no té defensa. El Culi diu, totalment d'acord, ens superen línies amb molta facilitat. I el Juan diu, Ortolà ha d'estar concentrat a jugar i deixar de protestar tant. Bé, veiem aquesta entrevista també que li va fer ahir el Sergi Garcés a Adrián Ortolà, al porter i capità del Centre de l'Esport Sabadell, i continuem seguint, llegint missatges aquí al Tribuna, a Twitch.
Som-hi, Adrián Ortolà donant la cara un cop més al capità del Centre de l'Esport Sabadell. Ordo, el problema és que aquesta història ja comença a ser massa repetida i m'imagino que cada cop fa més mal veure que allò, avui la broma és fàcil, però no estem per bromes, de ploure sobre mullat, no?
Sí que és cert que hem iniciat bé el partit i bueno, i al final a poc ens han anat guanyant terreny i no han sortit victoriosos en amb els duelos, i tenim, crec que són 2-3 ocasions la primera part abans que ells no fan gol i bueno, i la primera que tenen pues ens fan gol i ja anem a remolc.
A una primera meitat on l'equip ha entrat bé, ha estat jugant-li de tu a tu a l'Arenteiro, que era un equip que juga amb aquest punt de tranquil·litat, de veure que les coses al revés del que li passa al Sabadell sí que li estan sortint bé, però com dius, no sé si és una qüestió de tendència, si és una qüestió d'allò que es diu de dinàmiques en el món del futbol, si és una qüestió d'encert, d'estar més fi, de no estar tan fi, perquè les tens, avui s'han generat, en canvi no les encertes, i és veritat que ells gairebé et diré que la primera que tenen clara, en una mala decisió de falta un altre cop d'entesa, de contundència al darrere, no sé si estem massa despistats o no, però li posem massa fàcil perquè el rival amb molt poquet et torni a fer mal.
Sí que és cert que com tu dius, crec que hem iniciat molt bé el partit i tenim ocasions que són molt clares i bueno... No hem pogut fer gol i a la mínima pues, estem amb aquests detalls que a la mínima ens fan gol i bueno, jo crec que ja parteix de cadascú de mirar-nos internament i estar junts, però bueno, al final s'ha de treballar, s'ha de corregir els errors. Crec que hem fet moltes coses bé, però bueno, hem de donar un pas endavant perquè van passar les jornades i hem de fer més autocrítica i tirar cap a dalt.
Què és el més dolorós de tot plegat? Des de l'experiència del qui ha estat en vestidors, que segurament, no sé si situacions tan complicades com aquesta, però situacions complicades n'hauràs viscut, o com a mínim moments de temporada complicats en qualsevol dels equips, què és el més complicat realment d'aixecar ara? L'ànim, la sensació de que falta un partit que t'ajudi a fer aquest clic, que t'ajudi també a reposar-te? Què és, Ordo?
Bueno, sí que és cert que portem... moltes derrotes i bueno, i jo penso que amb una victòria, però clar, hem de fer mèrits per obtenir aquesta victòria, perquè sembla que quan estàs allà baix és molt més complicat. i crec que estem en aquest punt d'agafar confiança guanyant un partit i tirar cap a dalt, perquè estic convençut de que així ho farem.
Un punt més lluny de l'objectiu. A 8, quan l'equip només ha estat capaç de sumar 8, qualsevol que li diguessis aquests números, que no tingués el sentiment arlequinat que diem en aquests casos, diria, bé, aquest equip no té capacitat de reacció o no podrà reaccionar. M'imagino que a nosaltres ens toca aferrar-nos a aquest positivisme, de dir, bé, per què no, no? Per què no, quan queden tants punts, també és una realitat, encara en joc. Però com dius tu, s'ha de començar des de ja, no pots deixar-ho per molt més tard.
Sí, totalment. Òbviament estem dolguts amb nosaltres mateixa i també demanar disculpes a l'afició, però no queda altra que des de ja començar a pensar en partir de dissabte i donar-li la volta, perquè és el moment ja i hem de treballar perquè aquesta dinàmica canvi.
Dóna la sensació que no serveix de gaire mirar més enllà del 15, ara mateix, que és igual el que passi, que la importància és que no es trenqui del tot aquesta zona baixa i que no ens quedem 5 equips clavats aquí baix?
Sí, totalment. No. L'objectiu ara és guanyar un partit, que la gent ha de fer confiança i tirar cap a dalt. Jo crec que al final fem moltes coses bé, però bueno, hem de corregir els errors i seguir mirant cap endavant.
Unionistes, propera estació, a casa, veient com estan ells, que a més avui han guanyat un partit important per ells també davant el Nàstic, i que són ara mateix un dels equips que marca aquesta línia entre el Pou i la permanència, no sé si el concepte final de finals, per dir-ho així, sabent també que s'acaba l'any, per dir-ho d'alguna manera, que arribarà l'aturada nadalenca, la importància de saber que aquests tres punts sí que són d'or.
Sí, totalment, jo crec que al final el partit de dissabte és importantíssim per a nosaltres i també serà per a ells, però al final hem de sortir amb aquesta necessitat que ha de ser positiu i treure els tres punts, sí, com sigui.
Jugant a casa, fa dos partits que l'equip no ho fa, dèiem l'altre dia, bé, el partit de Teruel havia de servir una miqueta com a punt d'inflexió, clar, avui és una frenada en sec una altra vegada, és que no acabem d'agafar com a mínim aquesta sensació de dir, bé, dos partits o tres partits, encara que no guanyis, però com a mínim no perds, sempre ve un mastegot que torna gairebé a terra quan estàs intentant aixecar el cap.
Sí, així és, sí que és cert que demano a l'afició que estigui a prop nostre, que els necessitem, que estic convençut que entre tots ho traurem. Ja ho vam fer l'any passat i crec que aquest any serà el mateix. Crec que, com tu bé dius, el partit del dissabte és fonamental i anirem a guanyar-lo.
L'última, ja sé que això no tinc convenç a tu, que evidentment això ja és cosa del cos tècnic, sobretot de la direcció esportiva, però intueixes tu que vas arribar en un mercat d'hivern que sempre és difícil encertar com es va encertar l'any passat amb l'arribada de Ricard, amb l'arribada de Cristian, amb l'arribada de Raül i evidentment amb l'arribada d'Adrián Ortolà, fonamental, encara que costi dir-ho així, que aquest equip trobi també la tecla d'algun reforç que també li doni un punt d'aire fresc, fins i tot, no sé si fins i tot mentalment, ja no només futbolístic, sinó que vingui amb aires nous i gairebé faci despertar els que sou dins.
Sí, penso que anirà bé, perquè al final tota la gent que vingui a sumar és important per a l'equip i per al club i tots els que vinguin, que els rebrem amb els braços oberts, perquè aquí la finalitat de tots és aconseguir és mantenir la categoria i tirar cap endavant, i crec que estem a temps de fer-ho, i sé que és molt complicat, però estic convençut de que així ho farem.
Bon viatge de tornada, una setmana dura un altre cop, m'imagino que amb aquelles ganes de que si fos ja dissabte millor que millor per començar a pensar ràpid en unionistes i en intentar treure's aquest mal sabor de boca. Que vagi molt bé el viatge.
Gràcies, Sali.
Les paraules del Sergi Garcés amb Adrián Ortolà, em quedo fins i tot gairebé amb l'última resposta. Braços oberts, a qui vingui. Que parli el capità obertament d'això, que Òscar Cano també parli en roda de premsa obertament, que fan falta reforços i que sobretot també posicions com el lateral dret s'han de reforçar. Denota que la pròpia plantilla és conscient de les limitacions i de les mancances i de les carències que té.
I sobretot, no menys important, també amb el camp net, que és una mica jo crec que el que fa referència a Ortolà, no? Braços oberts, gent que vingui amb el camp net, igual que ha vingut ara l'estaf, i mirar de contagiar la resta de la plantilla. No només de què es pot, sinó no, el que dèiem abans, anem a guanyar partits, simplement això. No, el partit a partit típic de Simeone, però portat a l'extrem. O sigui, no pensar més enllà d'unionistes, no pensar més enllà de la Culto, i no pensar precisament en el rival, sinó pensar en nosaltres. Com li hem de jugar, com li podem guanyar, fer-nos fort a casa, que precisament és una de les coses que té molt a favor Òscar Cano, que jugant de local se li dona molt bé, i arrel d'aquí, doncs, bueno, ja veurem. Per fer matemàtiques podem fer-les a la jornada 32.
Mm-hmm. Xavi.
Sí, no, no, totalment d'acord, i el que dius, no, que petites muntanyes, a poc a poc, duel a duel, a mirar que cadascú faci bé la seva feina, que centri en el que ha de fer en el camp i no pensant més enllà de si ens faran un gol o si farem un gol ràpid per treure'ns el nerviosisme. Al final es tracta d'això, de petites muntanyetes, perquè si no és l'Everest. Llavors s'ha de fer pas a pas.
Deia el Martí abans per aquí que li havia tocat un marrón de capitania a Hortolà, el Javi que ahir el va veure tocat, el porter Arlequinat, que no desprenia, deia el Sergi, per aquí massa optimisme, que se'l veia molt enfonsat, deia el Carn, i que el Vicenç, que la cara d'Hortolà era un absolut poema. Si un dels jugadors amb més caràcter de l'equip té aquesta cara, com la tindran els més dèbils de mentalitat? Fem una cosa, fem una aturada per la publicitat. Quan tornem sortegem la pizza de Maximus i també parlem entrem una miqueta més a fons en aquest mercat d'hivern i veure que, doncs això, que ens estem apropant i què pot fer el Centre d'Esports Sabadell. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el ballet de Kiev amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí al Tribuna número 12 de la temporada, 4 minuts i seran les 8 del vespre. Abans de seguir amb aquesta tertúlia que estem fent avui amb l'Edu Mesa i amb el Xavi Cimas, doncs anem també a sortejar, com cada setmana, aquesta pizzeria napolitana Maximus, el que és una pizza, com sempre ens fa aquests zooms, el Roger Benet, de les caixes, que, insistim, no hi ha res aquí dins, més enllà del missatget de cada setmana que el Raül Chao no li ha tocat la pizza. Veurem què passa avui. Però aquesta pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, amb multitud de variants i patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. I ja sabeu que aquesta temporada sortegem aquí al Tribuna un sopar o un dinar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. Qui vol ser la mà innocent d'avui? Quina responsabilitat, eh?
És que estic amenaçat pel Chao, llavors.
Estàs amenaçat pel Chao?
Sí. M'ha dit que si no, si surt, bueno, si et participo jo no surt.
Te la vols jugar o què, Xavi?
Bueno, va.
Va, un número un de un i l'altre número per la dessuadora del Centre d'Esport Sabadell, l'altre. Va, Xavi, doncs començaràs tu amb un número de l'1 al 36.
Pues de l'1 al 36 diré el 33.
El 33 és el Manel C. Sabadell. Tampoc és el Xavi aquesta setmana.
Ostres.
Veurem les represàlies
ja
que això implica, però és el Manel. Hi ha un altre premi avui, insistim, hi ha aquesta dessuadora magnífica, de color negre. Edu, vinga, va, toca tu.
Vinga, direm el 8 de Gualda.
El 8 de Gualda, doncs el 8 de Gualda és el Bertu, que porta per nom per aquí Stay Free 13. Aquí us dono els papers, perquè veieu. S'ha quedat a prop el Xau, de sí? La dessuadora, sí. Tenia el 6, Diu per aquí, Xavi, jo confiava en tu. El Xau.
Raúl, ja estàs més cerca, no te preocupes.
Està complicat,
Això és que arribarà abans, si la victòria del Sabadell o la pizza pel Xau, Això cada cop es va fent més realitat, aquesta sentència, aquesta frase. Mira, deia per aquí en Martí, de fet, Xau, fins que no guanyem no tens opció. Sí, i quan guanyàvem tampoc tenia massa opció, em sembla a mi.
No.
Bé, abans de seguir, que són les 8 menys 2 minuts, us teníem preparada una mini sorpresa del desplaçament que van fer ahir el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo a Carballiño, a l'estadi d'Espinyedo, a Galícia, a la comunitat autònoma, a prop, relativament a prop de Carballiño. Hi ha una localitat que és molt semblant a la nostra ciutat, a Sabadell. Es diu Sabadelle. I per matar el temps, anem a dir-ho així, fins a l'hora del partit, perquè el partit era a les 7 de la tarda, doncs vam fer una petita visita de turisme al Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo al matí migdia, i aquest és el resultat.
Us ha passat mai que buscant amb el GPS o a Google Maps us apareix Sabadelle i no Sabadell? Doncs n'hi ha dos a Galícia de Sabadelle, un a Lugo i l'altre aquest, el d'Ourense, de més de 200 habitants, i hem arribat amb un fred que pela i en dia de matança. A veure què ens expliquen.
En Sabadelle podeu veure arriba, ahí està un conjunto histórico donde hay una iglesia de época románica, un cementerio donde están ahí más vecinos hoxe ahí que os que viven aquí. Non sei como se vive en Sabadell, pero seguro que aquí se vive moito mellor. Vivimos no rural, temos moi cerquiña a cidade, entón pues, nos queda moi cerca todos os servicios que aquí non temos. E disfrutamos de aire libre, de moita zona verde, podemos cultivar os nosos propios produtos e, como vedes, estamos aquí hoxe facendo algo tradicional que é a matanza. Se sigue conservando en moi poucos sitios, cada vez menos, desgraciadamente, o que nos permite comer de outra calidade, os porcos, cerdos. Cuidamos nós con moito agarimo, unha gran cidade de Cataluña. Comparten con nós un idioma propio que é o catalán, non sei aquí o galego, non que estou falando agora, espero que se me entenda. Pois estaría ben que isto servira para facer un hermanamiento. Podo contarvos unha anécdota. Cando eu fun o instituto, na primeira clase que nos presentamos e demais, que eu dixen que era de Sabadelle, eu falaba galego, a maioría da xente fala castelán, e entonces pois foi moi gracioso porque pensaron que viña de Sabadell. Se dixeron, é catalán, pois non, era galego, pero sí que desde aquela sí que teño como certo hermanamento con Sabadell.
Doncs s'entenia perfectament el gallec, i aquí quedava aquesta història curiosa, aquest reel que podreu veure també a Instagram. No està penjat, oi, Roger, encara el reel? Després del Tribuna, diu el Roger que el penjarà també a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Aquesta història que ha causat furor, diu aquí el Trivi, brutal, la visita a Sabadell de l'Adriana Arroyo i del Sergi Garcés. A veure, simplement per aclarir-ho, que el Bertu, que preguntava per aquí, que estava al lavabo, que t'ha tocat la dessuadora. Bertu, ens posarem en contacte amb tu, amb el Manel també, que li ha tocat la pizza, que ho deia per aquí. Recordeu, com diem sempre, que activeu, si us plau, el tema de poder-vos enviar les notificacions a través del canal de Twitch, Va, ens queda mitja horeta encara, i aquí una estona parlem també d'aquesta penya arlequina de Jordi Bransola, ni que sigui per donar un caire positiu al programa, aquesta presentació també que va tenir lloc divendres, en parlarem després. Abans, ni que sigui per parlar del tema que hem deixat una mica penjat abans de la publi, d'aquest mercat d'hivern, el qual s'obre d'aquí a un mes aproximadament, una mica menys, i que el Sabadell i Carlos Rosende... ja hem fet quatre pinzellades durant el programa d'avui, però té feina, té molta feina.
Sí, feina sobretot perquè has de fer un mercat d'hivern molt, molt bo. Potser el millor mercat d'hivern dels últims 5 anys.
Millor que el de l'any passat i tot,
Millor que el de l'any passat, que van venir Hortolà i Cristian, entre altres, sí. Sí, sí. Per mi és una situació complicada. Màxima sort al Carlos, màxima confiança també, perquè ve de places molt complicades i bueno, si accepta suggerències, humilment, jo aquí el que primer aniria a reforçar és l'eix de la defensa, bueno, aquest triangle, no?, entre pivot defensiu, central i lateral dret. Només que vinguin 3-4 jugadors en aquestes posicions, jo no em perfecte satisfet.
Sí, està clar que la línia defensiva segur, és la més fràgil que tenim a nivell, i a dalt, doncs al final no anem sobrats, però tampoc veig que hi hagi falta de gol.
No, per això.
Al final, si ve algú que pugui reforçar, perquè Cristian Herrera potser juga una mica més darrere i que pugui acompanyar a Baselga, que a vegades l'hem vist jugar a dalt, i a Manel, doncs...
I a més, reordenar aquestes peces darrere et permet, doncs, el que dèiem abans, no? Que Stals ja pot jugar més a la seva posició d'interior, que ja pots comptar amb peces com Gualda, com Moyano, i a més, més sí, a prop de l'àrea, més connectats amb Manel, amb Cristian, i reordenes una miqueta l'equip ja des de darrere.
Sí, lateral dret, i sobretot jo segueixo trobant a faltar una figura d'esto, però una figura al mig del camp que ordeni, que organitzi, i que alhora pari una mica, a vegades... Quan en juguen, sobretot per l'interior, és quan patim més, i si a sobre Pau Resta companyia no són els més ràpids, doncs algú que estigui darrere seria interessant. No?
Sí, aquestes ajudes també, no? Exacte. Que sigui Iago Indias.
Sí, perfil Iago Indias, que sigui migcampista, bona sortida de pilota, però que també és molt demanar, ho sé, i més en aquestes categories, però que pugui ficar-se dins de la defensa a l'hora entre les defenses, entre els centrals, que pugui, per poder ajudar en aquestes transicions.
Hi havia un dels comentaris que abans parlava del format de sessió com una possibilitat, i potser és un dels camins més curts per portar algú que doni també aquest salt de qualitat, no? No és només omplir un rol determinat a la plantilla, sinó donar aquest salt que necessitem.
El Gat Arlequinat diu per aquí, Rosende, molta feina se li gira, sobretot lateral dret, dos centrals, un mig tipus Alberdi. L'Òscar feia la pregunta de si mitja plantilla, i el Murci deia, abans d'entrar, deixin sortir. Clar, aquí hi ha moltes aristes, no?, en aquesta carpeta del mercat d'hivern. D'entrada, la distància, ho hem dit, la distància en la qual arribis al 31 de desembre, de la permanència. No és el mateix afrontar un mercat d'hivern a 4 o 5 punts de la salvació que a 10, si se't, o a 11 o a 12, si se't complica encara més, no?
Sí, no, en aquest sentit, per això dèiem abans, no?, al principi del programa, qui voldrà venir? Doncs això, qui no tingui res a perdre, qui vingui també perquè té una qüestió de fe, un optimisme, o perquè inclús vingui amb la idea de que si aconsegueixes la permanència en un repte tan brutal, tindràs el premi de poder continuar en un projecte que torna a començar la temporada que ve, i buscar aquest tipus de perfils també, atrevits, necessites de minuts, una mica el que dèiem abans.
I després un dels... Ho comentava l'Albert també, ara una va dir, que diu, dubto que el dia de Reis tinguem 2-3 fitxatges. Després se't suma aquesta urgència, no?, que la finestra del mercat dura tot el mes de gener. Si fos per nosaltres, les tindríem aquí el dia 1, a la nit, a les portes de jugar contra el Tarazona. Però molt em temo que el mercat no funciona així.
Clar, no. I qui pot sortir? Perquè, clar, ens trobem amb la tessitura que hi ha hagut molts lesionats i que hi ha hagut gent que en principi no hauria de tenir un paper tan actiu com el que ha tingut fins ara. Com li expliques a algú que t'està salvant el paper a aquest tram de temporada, que no està, òbviament no està rendint.
Bueno, de moment no t'està salvant perquè estàs
no,
cué.
No, per això, no t'està rendint, però bueno, no serà fàcil.
Li estàs donant minuts, això és molt cru de dir, malauradament, però li estàs donant minuts perquè no tens a ningú millor.
Clar.
Això, amb això també, no? Si posar-te a ser realistes, amb això treballem a dia d'avui. Hi ha jugadors que ara mateix, només que tinguessin competència, no dic que tinguin un nivell millor, no, però tinguin competència real, estarien a la banqueta.
No, si ja no és qüestió de nivells, és el que diem. Ja un pot ser més bo o no, però l'important és el rendiment al final. Que han vingut grans jugadors que no han tingut un rendiment.
I això no és qüestió de tenir un mal dia, perquè com dèiem al principi, nosaltres recolzarem tothom que porti el nostre escut, o sigui, tindrà el màxim respecte i el màxim recolzament sempre. Tinguis un mal partit, un mal rendiment, però bueno, també hem de ser conscients que això va de gestió d'expectatives, de gestió de grups, sí, i no es pot sostenir, no?, certs jugadors que no estan donant el mínim exigible. No el seu prime, no és el seu millor rendiment, és que ni tan sols un nivell suficient, no?
Diu el Javi per aquí, Rosendi Cano pinta que tenen molt clar el mercat d'hivern, i preguntava per aquí el Pachaco si veiem viable que Cano i Rosendi continuïn l'any vinent en cas de descens.
No.
molt complicat, no?
No.
És difícil respondre ara, però em decantaria per un no.
Jo, vaja, em mullo, eh? Jo diria que per una qüestió econòmica és...
No, és viable.
És una altra realitat, però bé, ens estem avançant molt en el temps, també, sí, amb aquesta resposta.
Jo penso que no.
No, igual que sí que potser em puc mullar més dient que per abans de Reis o pel dia de Reis sí que podem tenir alguna cara nova, perquè si s'està treballant ara en les sortides ja serà qüestió de que s'obri el mercat i tenir, no sé si diem plural, les primeres baixes, però sí la primera baixa, i que ja a partir d'aquí pugui arribar algú al 3, al 4, al 5 de gener, perquè són els primers interessats.
El Murcia diu per aquí que la majoria de moviments en el mercat d'hivern es fan els últims dies, ho recordava també. En aquest sentit, i n'hem parlat abans, he promès que traslladaríem el tema aquí damunt la taula. Creieu que la primera baixa que hi haurà en aquest mercat d'hivern, més enllà que la que hem viscut ara ja de Biel Ferrés, sí, serà la de Guillem Naranjo? Creieu que és un dels futbolistes que estan a la rampa de sortida?
El míster va parlar bé d'ell ahir. Va fer referència a ell.
Jo crec que serà un dels 3-4 jugadors amb el salari més alt de la plantilla.
Naranjo?
No, no, dic que la primera sortida serà...
Perdó.
Sí.
M'he quedat una mica...
Sí, no,
Ho dic perquè anava a dir, Edu, que segurament és una de les sortides més econòmiques que pot tenir el Sabadell, perquè al final és una sessió que has de trencar amb el Real Zaragoza i ja és una ficha sènior.
Sí, i juntament potser amb Carlos Beitia també, però en el cas de Beitia a mi personalment sí que m'agrada. Em consta que té el recolzament del vestuari, que està molt integrat, i per mi Beitia hauria de continuar, no? Però tornant a això, Naranjo... tinc dubtes. Aposto, torno a dir, que les primeres sortides serà algú amb una que alliberi massa salarial important.
Home, d'algun lloc s'han de treure diners, perquè al final, si l'inversor no ha posat diners per ampliar, s'ha de reduir gastos.
Sí, bueno, també és veritat que si en el futbol, no, en un partit, tot canvia en qüestió de minuts, tema inversors, potser minuts no, però en qüestió de dies o de setmanes, avui tens un escenari i després pots tenir un altre, no? Tot i que els resultats no ajudin.
Em punxa una mica en aquesta frase que has dit, Edu, i em recolzo, em suporto amb els missatges que arriben aquí. Ricard Pujol és potser un dels noms que fa referència?
És un d'ells, sí. Sí, sí.
Sí, tampoc...
Clar, si em pregunteu, jo responc. Clar, si no em pregunteu, no. Sí, 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 malauradament també les lesions no li han ajudat en aquest sentit.
Va començar molt fort l'any passat, sí, va ser l'any per Pujol.
Sí, va venir a l'hivern també.
Va venir a l'hivern, sí. Va començar molt fort, molt bé, però clar, les lesions tampoc l'han ajudat, i aquest any és que no se li ha vist.
És que no, gairebé testimonial, i no ha fet un rendiment destacat, malauradament.
I és un jugador que ve de grans equips, o sigui, que ve de rendir bé en altres equips. I
Ponfe, en el seu dia l'Espanyol B,
va estar amb la Ponfe a segona, pot ser?
Sí, sí.
Ve d'allà sí. I aquí, bueno, és que el que parlem, no sé què passa, quan es posen la samarreta al Sabadell sempre passa alguna cosa.
I això no té res a veure, o sigui, és una qüestió estrictament professional, com diuen, no?, al Forbes, no té res a veure, sí, amb el carinyo que puguis tenir amb el jugador.
No.
Jo personalment, bé, li tinc molt de carinyo, igual que li tenia a César Morgado, sí, i vam entendre que acabava un cicle aquí amb nosaltres, també era un dels salaris més alts.
Molt alts.
Llavors, és un tema bàsicament això, professional, i tindrà les portes obertes al club. O sigui, estic ja gairebé parlant com si fos dels primers en sortir, però bueno, és que la situació és la
possible.
Que és.
És
la que és.
És possible.
Diu el Raül per aquí que 1 de gener a les 00:01, després del Raïm, un fitxatge el faria molt feliç. Un announce, allò, per començar el 2024 no estaria malament. I deia per aquí el Vicenç que cal alliberar fitxa sènior. Clar, també aquest és un punt important, ho dèiem, eh? El Sabadell en té una de lliure, la de Monroy, la de Pablo Monroy. Vull dir, almenys treballa Rosende ja amb aquest petit marge de maniobra. Té el marge de maniobra també d'haver trencat la sessió de Biel Ferrés i que, per tant, tens una sub-23 lliure.
Però la idea no seria omplir totes les fitxes. O sigui, hi ha una lliure aquesta de Monroy, si s'alliberen una o dues fitxes més sènior, potser acabes amb 3 fitxes lliures i n'ocupes 2.
A veure què passa, eh? Estarem entretinguts una altra vegada, un altre mercat.
És el que dèiem, no serà gens fàcil. I després la segona part. A qui portes? Qui voldrà venir?
Jo només demano que qui vingui pensi en nosaltres, que mataríem per poder posar-nos la samarreta del Sabadell. Més igual que sigui en aquesta situació, com si és a segona ref, però que mataríem, sí, i que dignifiqui l'escut. Amb això jo em conformo.
Clar, jo per portar... Portaria, no sé, que torni Capó, que torni...
jo tinc un nom al cap, que a més vam estar parlant amb ell fa...
Aleix?
No, fa dues setmanes... No era Aleix, però sí que era d'aquesta tanda.
Ara, apreta tu, Xavi, ja toca sí. Tu ara, apreta.
I m'encantaria que vingués perquè més... Bueno, no està tenint minuts en el seu equip a Madrid. A mi m'encantaria que vingués. I li vaig dir en persona...
A Pedro?
No, al Pedro no. Al Basc.
Ah, al Josu.
Al Josu. Ah. I m'encantaria que tornés, li vaig dir. Fa això dues setmanes que vam tenir oportunitat de parlar i li torno a dir aquí públicament. M'encantaria si pogués tornar. Tot i que no ha de ser una de les posicions que a priori s'ha de reforçar i de més.
La llàstima és que segurament el carril esquerre és el que té...
Per això.
Tens alternatives. Sí. Allà un podrà pensar, em convencen o no em convencen?
No passa res.
Però tens alternatives.
El Josu és basc, pot jugar al dret.
Però sí, també. Però a més és que el Josu, i un de l'Eix, per exemple, que deies abans, que ens va posar un missatge fa poc d'ànims,
sí.
Són jugadors que si arriben contagien a la resta de l'equip.
És que és això, i després veus a... Òscar Rubio, que està tenint una quarta joventut allà a Lleida.
Sí, però és diferent, eh? El nivell ja és diferent.
Bueno, no sé, eh? Jo he vist el nivell que hi ha aquí, ara mateix a lateral dret. Després estic veient, que no és una tonteria, eh? Però estic veient ara quin flic el boniquet, que s'està sortint, que segueix en forma... No és tan gran, eh?
Estem entrant d'uns noms ja.
Capó sí que me'l portaria amb els ulls tancats.
Sí, no, el Xavi, el vaig veure l'altre dia que va jugar, va fer 3 gols, però clar.
El Josu és això, o sigui, portes obertes, si cal buscar-li un hotel que sigui, es pot quedar a casa meva, li ofereixo obertament que vingui.
El que vulgui.
El mateix amb l'Aleix, però no crec que siguin opcions a dia d'avui.
No, i l'Aleix està molt bé allà a la CUT.
Sí.
Diu per aquí el Trivi, va, un temps comentaris i anem amb el tema de la penya, que si no ens mengem el sí, que sí. Programa, eh? Diu el Trivi, poca broma, Capó és viable, no està jugant pràcticament res a l'Eldense, tot i que està a segona. El Carn deia, bueno, el Javi deia per aquí recuperar Capó, Josu i Nico del Monte, diu, el Carn, per mi a Melibia, Fran Callejón, Guillem Naranjo, Ricard Pujol, fora. De Melibia tinc dubtes, però entre ell i Pau, almenys Pau té joc aeri i no es lesiona. Què més? Mira, doncs això, estan parlant... el Javi diu, Josu i Nico, bojos per tornar. Va, un quart de nou, que se'ns menja el temps i hem de parlar d'aquesta penya arlequina de Jordi Bransuela, que es va inaugurar divendres a la seu de Can Avellaneda de la penya arlequinada, i allà hi va ser present el nou president, mira que estem veient algunes imatges de recurs, evidentment el nou president d'aquesta flamant penya, que és l'Edu Mesa, que el tenim avui aquí present, que va rebre també un obsequi, una placa per part del Paco López, membre del Consell del Centre d'Esport Sabadell. I al final d'aquest acte, el Sergi Parc va poder conversar uns minuts amb el protagonista d'aquesta penya, que no és un altre doncs, que el Jordi Bransuela, que per això doncs, porta aquest nom, no? la penya, en honor a l'encarregat de material del Centre d'Esports. Aquest és el resultat de la conversa.
Doncs encara amb la pell de gallina, després d'escoltar el discurs del Jordi Bransuela, hem vingut aquí bona part del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, a la seu de la penya arlequinada 1959, on s'ha presentat oficialment ja aquesta penya arlequinada, Jordi Bransuela. Ahí estem amb l'autèntic protagonista del dia d'avui. Jordi Bransuela, encarregat de material del Sabadell, com estem?
Bé, molt, molt emocionat i molt content a la vegada per aquest projecte tan il·lusionant que alguns socis i ens han posat en marxa.
Més tranquil, imagino, no? Ja, Bransu, després de la gent aquí marxant, evidentment ningú es vol perdre aquí a l'acomiadar-se de tu, eh? Molt emocionant el discurs. Imagino que ara ja una mica més tranquil o encara allò amb els nervis a la pell?
Bueno, encara estic nerviós perquè, bueno... portava tot el dia pensant si fer un discurs o no, però bueno, no sóc de discursos, sóc del que em mana el cor i el que surt, i és molt fàcil quan un té sentiment per un club així, pues, tot surt sol i ja està.
Has aguantat al final, eh? Sense que se t'ha trencat potser en algun moment una mica la veu, però vaja, sense papers tot com dius, al final t'ha sortit de dins i has pogut mantenir la línia. No sé si per un moment has patit allò que se t'escapés fins i tot alguna llàgrima.
Bueno, quan te'n recordes de familiars que ja no hi són, pues, la veritat és que t'hagués agradat que estiguessin aquí, però bueno, és normal l'emoció de que no està el pare, que no està l'avi, que són les principals persones que em van portar aquí a l'estadi, van portar al Sabadell, pues, bueno, sé que ho estaran veient i estaran orgullosos i molt content per ells i per la meva família.
Doctor Ansu, que algun dia es creï una penya que es digui Penya Arlequina de Sergi Parc o alguna cosa així, o ni tampoc de qualsevol de la gent que estigui veient l'entrevista. Després de fer la prova fàcil, així que et puc preguntar ja què és això, com es porta això de que una penya porti el teu nom?
Pues la veritat és que molt d'orgull i molt content. Quan m'ho van dir fa un temps, en principi pensava que era broma. No broma, sinó que, bueno, que no es portaria a terme, perquè bueno, me'n recordo que quan m'ho van proposar, m'ho van dir, vaig arribar a casa i la meva dona sí que s'ho creia. Jo no m'ho acabava de creure bueno, perquè m'agradava una miqueta viure a l'ombra i era com una miqueta sortir més davant de tot. Però bueno, molt d'orgull, molt content, molt estimat. Em sento molt estimat per l'afició del Sabadell, moltíssim. El tinc molt, molt que agrair a l'afició que tenim, per lo molt que em cuiden, i la mostra és aquesta, no? Estem vivint moments que hem d'unir sentiments, no opinions, sinó unir sentiments, i això és una mostra de que hem de fomentar el sentiment del Sabadell i la passió, i entre tots això ho traurem endavant seguríssim.
Més enllà, Brançó, de que a tu t'agradi, com dius, estar una mica més a l'ombra, al final el que sí és cert és que jo crec que tots creiem que tu representes una mica doncs això, aquesta passió, aquest sentiment, aquest sacrifici pel club, no? Que al final és el motiu pel qual doncs, tota aquesta gent que ha creat la penya han decidit doncs, posar-li el teu nom, no? I jo crec que això també tu mateix ho deus sentir, no? que reuneixes tots aquests valors.
Sí, la veritat és que jo me n'adono perquè hi ha moments que quan estàs al camp, a la banqueta, al vestuari, al túnel, al camp, quan arribem al camp, a l'estadi, jo me n'oblido que sóc l'encarregat del material. Ho visc com si fos un soci, un aficionat, una persona que estima el club, i te n'oblides. I a mi em passa, hi ha molts moments durant el partit que me n'oblido que estic treballant, que estic gaudint de la meva feina i estic gaudint del moment i estic gaudint de com gaudiria qualsevol aficionat o soci del Sabadell. I jo crec que això a la gent li ha arribat, i a mi veu aquesta figura i molta responsabilitat per que ho vegin així, però ho faig amb molta passió, molt sentiment i molt agraït a l'afició que m'ho fa viure així, d'aquesta manera.
I després, Brançó, també ja, jo et diria que tu has sortit en estampes que han quedat sempre pel record, fins i tot durant aquests anys. Recordo, per exemple, la famosa cadira de l'afició del play-off de Marbella, on tenim el logo de la penya, Roger, que de fet amb aquesta suadora es pot comprovar, que és aquesta foto de la companya Sandy Dior, no? Que per cert, m'has d'ajudar, Brançó, perquè jo no recordo exactament de quin moment és aquesta fotografia, però...
És de l'Egea, partit de l'Egea, la penúltima jornada abans d'Olot. Jo quan me la van ensenyar pensava que era Castelló amb el gol d'Arturo, però després mirant vídeos vam veure que és Egea, amb el Maíquez, que em va ajudar molt, vam veure que és Egea, després d'aquell partit que vam guanyar 1-0, un penal que per sort no vam xiular, i allà vam veure que si guanyàvem Olot, la foto és prèvia a Olot, o sigui, i això ja diu molt de lo que teníem tots, el que ens vindria a tots, i el que vam patir aquell partit, i al final és un esclat d'alegria per haver guanyat.
Sí, sí, l'últim partit a la nova Creu Alta, de fet, abans d'Olot. Per cert, portes a la suadora, de moment, que és molt xula, però aquest logo, un ha pensat tatuar-se al cos i tot, o què?
Pues m'ho va dir l'Àngel quan va veure la imatge de la penya, m'ho va dir, Brançó, supongo que te tatuaràs el logo de la penya. No soc molt de tatuatges, però bueno, m'ho deixem en stand-by i no ho descarto, o sigui, no ho descarto perquè, bueno, la veritat és que hi ha molta il·lusió amb aquesta penya i no, ja et dic que no ho descarto, potser, sí.
Me'n queden dues, Brançó, que van una mica més enllà d'això, del dia de la presentació de la penya que porta el teu nom. La primera és un vídeo que s'ha fet viral en els últims dies, últimes setmanes, amb la visita del logo aquí a la Nova Creu Alta, que va ser aquella abraçada que et vas fer en el túnel de vestidors amb Pedro Munitis. No sé si has vist també el ressò que es va fer d'aquell moment i vaja, aquesta relació que t'uneix amb el extècnic del Sabadell es va fer notar en aquell moment, no?
Sí, la veritat és que la relació que tinc molt bona relació amb tots els entrenadors. Tinc la sort de tenir una molt bona relació. A mi moltes vegades em pregunten que amb quin entrenador et quedes. Jo em quedo amb tots. Em quedo amb tots perquè de tots he après. Tots m'ensenyen a ser millor persona, a ser millor professional i mai posaré un davant de l'altre. El que passa que amb Munitis va arribar un moment que ell estava sol aquí, no tenia la família, tenia la família lluny. És un tio molt carinyós, tot i que fa una imatge que potser no és com és en realitat ell. I tenim una relació estreta i és una persona que amb les abraçades et diu molt. No? A vegades, no, quan arribava a la Nova Creu Alta tots els matins, em feia una abraçada. O sigui, quan ell arribava cap allà a les 7, 7 i mitja, venia a la bugaderia i em feia una abraçada de bon dia. Hi ha gent que diu bon dia i em feia una abraçada, buenos días, Branso, i marxava al seu despatx. I va ser com una salutació que vam tenir nosaltres i és com dir, aquesta abraçada significa estamos bien los dos, independentment de com està a nivell professional un club i l'altre, no? És una manera a nivell personal de dir-nos que estamos bien, Branso, seguimos estando bien, no? Com ella em deia, seguimos estando bien. I és una mica això, no? D'agraïment i de carinyo, de molt de carinyo.
Doncs això és el que es va transmetre amb aquella abraçada que vam veure en aquest vídeo, com dic, que es va fer viral l'última hora. No et preguntaré pel partit d'aquest cap de setmana, perquè en el moment que es vegi aquesta entrevista ja serà a posteriori del duel contra l'Arenteiro, però sí que pregunto, vaja, per si un està esperançat, si veu amb forces a l'equip per treure aquesta situació, que ara mateix és complicada, independentment de com vagi el partit, insisteixo, a Espinyedo, i si creus que amb l'entrada d'Òscar Cano doncs hi ha hagut aquest canvi d'aire o aquest punt d'inflexió que potser es necessitava.
Home, tinc que confiar, o sigui, tinc que confiar. Sempre que hi ha un canvi, sempre és bo. O sigui, els canvis són perquè les coses que s'estaven fent abans no s'estaven fent del tot bé, tot i que no deixa de ser que siguin professionals els que estaven al càrrec de l'equip. Que hi ha hagut un canvi, evidentment, que hi ha hagut un canvi. Quan ve un entrenador nou amb aquesta energia que ha vingut el míster, pues, t'enganxa ràpid. O sigui, el minut 1 que jo vaig parlar amb ell, vam tenir una conversa de 5 minuts i ja li vaig dir, diu, tu me acabas de marcar el camino, yo te sigo. O sea, vaya, no voy a poner ningún pero, te voy a seguir. I em va convèncer. Amb una xerrada que vam tenir entre vestidors de místers, vam xerrar 3 minuts o 5, no me'n recordo, i ja em va marcar el camí, em va guiar per on havíem d'anar. I el seguiré a mort, o sigui, seguiré a mort perquè jo crec que anirem a bon port. Ell està molt confiat, l'equip està confiat i jo estic confiat, i hem de, el que he dit abans, hem d'unir sentiments, unir esforços i tirar-ho endavant entre tots, des de fora, des de dintre, d'on sigui, i tirar-ho endavant, i ho traurem endavant seguríssim, perquè el Sabadell no es rendeix mai i el Sabadell està per sobre de tot i de totes les persones, i ho traurem segur, estic convençudíssim.
Tant de bo que aquest trajecte sigui el bo i que, com dius, Branso, arribi a bon port amb Òscar Cano. Jo soc l'encarregat material del Sabadell i persona que posa nom a aquesta penya de recent creació. Gràcies, enhorabona i sort. Amb patiment segur en el que queda temporada, però sort.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs li haurem de proposar al Branso que estatuï el logo de la penya en cas de salvació, eh? Seria també una bona promesa si ens salvem aquesta temporada.
Pot ser una bona manera, sí.
Edu, va, ens queda poc temps, però la pregunta del milió, deia per aquí el Juan, com em puc fer soci de la penya?
Molt senzill, mira, per començar, aquest dissabte estarem als voltants de la Nova Creu Alta, aprofitant el partit contra Unionistes, i tindrem una paradeta on estarem venent bufandes, on tindrem el formulari per escrit, on podràs fer soci amb una quota general de 20 euros, però des de 5 euros pel sènior també pots fer soci. Amb la quota de 20 euros regalem la bufanda que he portat aquí, I després també per Google Forms, en el formulari et pots fer soci, que el tenim al nostre compte de Twitter, Penya Jordi Branzuela, pots entrar directament i res, és molt senzill. Amb el propi mòbil, en dos minuts et fas soci i després el pagament es pot fer per transferència o per Visum.
Quants sou ara mateix?
Ara estem per 58 socis.
No, no està gent malament.
Sí, sí, està molt bé, estem molt contents amb la iniciativa. Estem molt contents també amb el logo que hem triat, que li hem d'agrair el disseny a l'Òscar del Barrio, que va fer el disseny i va cedir tots els drets sense ànim de lucre per la penya. I després també el motiu del color, que no sé si s'ha explicat gaire, perquè el color no va ser un color baladí o triat a l'atzar, sinó que és el primer color, aquest blau claret, que va vestir el Savall d'Arlequinat l'any 1913, que va ser el primer cop que vam vestir d'Arlequinat. Abans anava amb ratlles. I és una mica això, no? L'essència del color, del branço, de la foto de la Sandra, el disseny de l'Òscar, i això, que també aprofitem que estarem presencialment repartint també una enganxina com aquesta que vull regalar a Ràdio Sabadell.
Ah, molt bé, mira, això, el mestre de les enganxines és Roger Benet, per tant això, estarà encantat de...
Aquí està ben enfocada, això per vosaltres.
El territori espanyol deu estar plena d'aquelles enganxines de la nova Creu Alta, que en té un fotiment el Roger Benet i les va deixant allà, les va estampant a tot arreu.
Doncs ara afegim una més i això, us animem a fer-vos soci, perquè com vam explicar divendres, la idea és també fer una vessant molt social, tenir activitats durant tot l'any, doncs si són paradetes o bé de Sant Jordi o si són paradetes de qualsevol altre tipus, de barbacoas, botifarrades, etc. Doncs tenir-ho molt present, que hem vingut això a unir també les altres penyes, a germanar-nos i a impulsar la part més social del club.
Va, que ens quedem sense temps. He fet aquí la falca dissabte al camp, eh?
I tant.
Encara que sigui sí. Pont, dissabte a les 6 al camp. A veure si podem tenir una entrada mínimament decent i que hi hagi caliu contra unionistes. Xavi Cimas, Edu Mesa, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí al tribuna. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Un plaer.
Abraçada també del Roger Benet al control de so i a la realització. Servidor Pau Vituri en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la 1 i tornem a ser amb l'Hotel Suís. Que vagi molt bé. Adéu-siau.